Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Doncs ara ho comentava la Carola. De fet, va ser el mes de setembre. Teníem aquí en aquesta mateixa taula en Xavi Roig, el regidor de Sostenibilitat, presentant aquesta nova oficina de transició energètica per assessorar la ciutadania sobre recursos i ajuts per gastar menys i ser més eficients. Sembla que l'oficina ha estat un èxit. Ha estat un èxit perquè hi ha molta gent que truca a la porta de la Imma Robert, que és la persona que les atén. De fet, no va la cosa de trucar, va la cosa de cita prèvia. Això la primera, fem el primer matís, no vagin a fer cua perquè no els podran atendre, perquè evidentment doncs acostuma a haver molta demanda, preocupació, interès per doncs saber com accedir a tota aquesta sèrie d'ajuts que s'ofereixen, per una banda per rehabilitar i per una altra banda doncs per establir sistemes que siguin més eficients en aquest moment que el preu de la llum, el gas i tot està disparadíssim. Ara l'aigua i tot es veu que també es podran accedir a ajuts. I per parlar de tot plegat tenim a la Imma Robert, que és la tècnica de sostenibilitat de l'Ajuntament. Imma, bon dia.
Bon dia, Jan.
Teniu molta gent a l'oficina que té interès per saber com pot accedir en aquests ajuts.
Exacte. Sí, nosaltres des de l'oficina toquem, com m'has comentat, des de tot el tema d'assessorament i acompanyament per la instal·lació de plaques fotovoltaiques, ja sigui a nivell, diguéssim, de vivendes unifamiliars tant com a plurifamiliars. Ajudem també en tot el tema d'ajuts i bonificacions per tema de l'eficiència energètica dels habitatges. També alguna vegada ens venen per demanar consells sobre com reduir el cost de la factura, que al final també doncs, tocant quatre cosetes es poden estalviar uns quants euros al mes. I donem suport a la tramitació del bo social elèctric, del gas i ara, com has comentat també, de l'aigua.
Correcte. Sí. És a dir que moltes coses relacionades amb millores i coses relacionades amb ajuts.
Podríem
dir que hi ha les dues vessants aquí, no?
Sí, totalment, uh-huh. Totalment. Com bé comentaves, i això és important que la ciutadania ho sàpiga, per accedir a aquest servei gratuït es fa a través de cita prèvia. Com es fa exactament igual, com es fa per demanar cita prèvia a l'OH, el desplegable surt a l'oficina local de transició energètica i s'accedeix des d'allà.
D'acord. Però pel que comentes hi ha molta gent que té interès. Què és el que més demana la gent, això d'entrada?
Sí, el que més em demanen sobretot són comunitats de veïns que volen fer instal·lacions fotovoltaiques. Hi ha una part dels veïns que està interessada i em pregunten doncs, com han de procedir, perquè al final si tu tens la teva pròpia vivenda, diguéssim, és més fàcil de gestionar. Però quan convius en una comunitat de veïns, doncs ja...
Tot es complica.
Sí, podríem dir que és una mica un repte, no? Llavors jo el que els dono com unes... Bueno, faig una mica com una primera visió de viabilitat, no? Miro la teulada, els dic, mira, doncs crec que sí que aquí podríem encabir una instal·lació fotovoltaica. Després els dic que ho posin, doncs, que ho exposin a tots els veïns per veure quina acceptació té i que demanin tres pressupostos diferents. Llavors, a partir d'aquí sí que s'ha de fer, a partir d'una junta s'ha d'arribar a una junta, s'ha d'arribar a un acord que hi hagi un 50+1 d'acceptació, no?, de la proposta. Llavors, ja aquí sí que es contracta doncs, l'instal·lador de les tres propostes que sigui millor i s'ha de demanar una comunicació prèvia a l'Ajuntament. Llavors, es pot ja començar a iniciar, o sigui, es pot iniciar l'obra sense resolució expressa, diguéssim, només amb aquesta comunicació.
És a dir, no cal una llicència explícita que doni permís a les obres, simplement s'ha de comunicar a l'Ajuntament que es farà aquesta instal·lació.
Exacte.
D'acord.
I això és important, normalment ho sol tramitar l'instal·lador, això, però, i que ja està en el cas, però que es bonifica el 95% de l'ICIO, que és un impost...
De l'impost de construccions,
exacte,
instal·lacions i obres.
Sí, i un 60% de la taxa que es paga.
D'acord.
Per això ja és un tema més de l'instal·lador. I després, ja ho comento perquè ja així vaig parlar una mica de les bonificacions que donem per part de l'Ajuntament.
Correcte, digues.
I després s'executa la instal·lació i un cop acabada, o sigui, que ja es tingui el certificat final d'obra i que estigui la instal·lació legalitzada, es pot sol·licitar la bonificació de l'IBI.
D'acord.
La bonificació de l'IBI és important que sol·liciti, o sigui, hi ha un plaç per sol·licitar-lo de 6 mesos, tan bon punt es finalitza l'obra.
Val, és a dir, no val sol·licitar-la quan... hi ha 6 mesos per sol·licitar la bonificació, perquè hi ha una bonificació de l'IBI per tots aquells veïns que s'hagin instal·lat una energia fotovoltaica encara que formin part d'una comunitat.
Exacte. Diguéssim, dins de la comunitat, si hi ha 10 veïns que formen part, no?, d'aquesta instal·lació, doncs tindran la bonificació de l'IBI del 50% durant 5 anys fins a arribar a un màxim del 30% del PEM, que és el pressupost d'execució material. O sigui, aquesta...
Què és el pressupost d'execució? Perdó, ara ja hem començat amb el siglari.
El preu, al final, doncs el pressupost de l'obra.
Ah, d'acord. D'acord, sí. El pressupost de l'obra.
Sí, sí, sí.
I, per tant, i aquesta bonificació de l'IBI és pel següent IBI o pel, en principi està...
Exacte, sí, sí, sí. O sigui, es sol·licita i el següent IBI, un cop ja es té tota la instal·lació, doncs sí, comença aquesta bonificació.
Perfecte. D'acord. Això en el cas de comunitats que vulguin instal·lar alguns veïns plaques fotovoltaiques, han de fer tot aquest recorregut, un recorregut que comença primer amb l'avaluació de si és factible, si és viable instal·lar-ho, que després ha de passar per una... per demanar pressupostos, evidentment, per una junta que ha d'aprovar, has dit, més del 50%, no cal que sigui la unanimitat, més del 50%, i evidentment els veïns que ho hagin aprovat doncs es comprometen a costejar aquesta obra, i qui no hagi aprovat doncs no tindrà accés als beneficis d'aquestes plaques, i la cosa queda així. Es tramita amb l'Ajuntament amb una comunicació prèvia, és a dir, no cal un permís específic de l'Ajuntament, sinó que es fa simplement una comunicació prèvia, es fa la instal·lació, i a partir de la instal·lació, a la qual l'instal·lador pot accedir a les bonificacions de l'ICIO i de l'altre impost, que ara no recordo com es deia...
La taxa de llicència.
La taxa de llicència. Aleshores, hi ha 6 mesos perquè cadascun dels propietaris sol·liciti una bonificació en el proper IBI pel fet d'haver-se fet aquesta instal·lació.
Jo el que recomano és que el mateix instal·lador, que té, diguéssim, tota la documentació més a mà, sigui el que que demani aquesta bonificació.
D'acord.
Que està derivada a la ORGT. S'ha de gestionar des d'allà.
És a dir, des de l'oficina de la Diputació del carrer Rafael Llopart.
Exacte. Sí, sí, sí.
Ho dic perquè si diem la ORGT...
Perdó. Sí, sí.
La gent que ens escolta, és a dir, aquella oficina de recaptació que hi ha de la Diputació de Barcelona al carrer Rafael Llopart és la que gestiona els rebuts de l'IBI de l'Ajuntament.
Clar, llavors l'instal·lador ja va amb tots els papers, diguéssim, amb tot el seguit de CUPS.
D'acord.
El CUPS... que molta gent em pregunta que és com el DNI de la teva instal·lació elèctrica, no? Podríem dir, és com un codi, i ja demana aquesta bonificació per al conjunt de CUPs que formen part d'aquesta instal·lació fotovoltaica.
Ara et faré una pregunta. Un cop hem posat la instal·lació fotovoltaica, sigui en una comunitat o sigui en un domicili particular, l'electricitat que genera aquella instal·lació va pel mateix habitatge o surt a la xarxa? Que aquest és aquell dubte... A veure, hi ha resposta a això?
Sí. En el cas dels habitatges unifamiliars, sí que va directament al teu quadre elèctric connectat, i diguéssim, va directament a la casa, i a l'excedent, si es fa un contracte de compensació d'excedents, diguéssim, va a la xarxa
i es ven, i amb una tarifa,
exacte,
que estigui estipulada,
que s'acorda amb la comercialitzadora, Però en el cas d'un autoconsum col·lectiu, que és quan forma part més d'un CUP, que hem comentat abans, sí que tota l'energia generada s'injecta a la xarxa i aquest intercanvi és virtual, diguéssim. Tu acordes que doncs, la família X vol un 10% no, d'aquesta energia que tu has injectat a la xarxa.
D'acord.
I es retorna. És com un intercanvi virtual.
D'acord. És a dir, l'energia que genera va directament a la xarxa,
sí,
en el cas d'instal·lacions col·lectives,
exacte,
i aleshores es fa una compensació en la factura, perquè tu has proporcionat aquesta energia i has consumit aquesta altra.
Totalment.
Per tant, en aquest sentit, diguem, no s'afecta als comptadors individuals de cada propietari, cosa que sí que es fa en cas d'instal·lacions individuals.
Mm.
D'acord, perquè aquest és un dubte que, de fet, moltes vegades n'hem sentit i hem sentit també històries per tots els gusts. No, és que si et poses unes plaques és igual perquè tot s'ho queda la companyia. No,
no
va exactament així.
No, sí, exacte, com dius, en instal·lacions d'autoconsum col·lectiu sí que s'ha d'instal·lar un comptador d'energia, de generació d'energia neta.
D'acord.
En el cas dels individuals es pot, com t'he comentat, fer-ho directament instal·lat o, si es vol, també es pot instal·lar un comptador de generació d'energia neta, però incrementa el preu de la instal·lació i...
Clar, i no té sentit perquè, en el fons, sentit. Clar, si tu vols per consumir tu, doncs ja està bé si consumeixes tu. Ara, l'única diferència, ja aquí per entrar una miqueta, seria quan se'n va la llum, les plaques, diguem, si li estan generant en aquell moment, no se li'n va la llum. En canvi, el que té la llum a la col·lectiva, si se'n va la llum a la general, encara que li estigui generant la placa, es queda sense llum.
Clar, sí.
És rissar el risso, que diríem, però en el fons...
Bueno, sí, però si et salten, diguéssim,
el diferencial,
l'ITP, sí, encara que estigui generant, no et funciona.
No et funciona, val, d'acord. Bé, això ja era,
sí.
ja era entrant molt, molt a fons. I encara una qüestió més. S'ha parlat molt dels fons Next Generation, que donarien ajuts en les instal·lacions. Els ajuts dels que hem parlat fins ara incorporen aquests ajuts del Next Generation o això s'ha de tramitar d'alguna altra manera?
Exacte, això és un extra.
Val.
És a dir, parlant dels ajuts externs, com comentes, del Fons Next Generation, a l'Institut Català de l'Energia, l'ICAEN, sobretot centralitzat en la ciutadania, té el programa 4, que és el programa d'autoconsum en el sector residencial, administracions públiques i tercer sector, amb o sense emmagatzematge. O sigui, després està l'opció de si vols posar bateries per acumular l'energia que no utilitzes en comptes de fer aquest contracte de compensació d'excedents o no.
Ara en parlarem d'això, però acabem amb l'ICAEN.
Val. Llavors, això és una sol·licitud que es fa a través de Generalitat, de la web de l'ICAEN, que no has de tenir l'obra acabada. És a dir, l'únic que et demanen és un formulari, que jo sí que aconsello que l'empleni un tècnic competent, perquè és farragós, demanen fer uns càlculs i demanen el DNI, un pressupost i una declaració responsable.
D'acord, però això llavors el propi instal·lador probablement també ho pot fer.
Exacte, normalment quan demanes el pressupost hi ha una part que posa a subvenció i et descompten, doncs, depèn de la instal·lació, però sol anar entre uns 1.500, 2.000, 2.000 i poc euros.
D'acord. Per tant, hi ha la possibilitat, més enllà d'aquests ajuts, de l'IBI, etc., de també accedir a aquests ajuts, però aquests ajuts del Fons Next Generation normalment l'instal·lador ja els incorpora en el seu pressupost perquè, evidentment, doncs, són els ajuts que s'estan donant.
Exacte, important.
A veure.
Aquests ajuts es van obrir al desembre,
sí,
es van saturar les línies, es van tancar, es van tornar a obrir al gener i el primer dia es van esgotar els fons. Però no ens alarmem.
A veure...
El tràmit segueix obert. La Generalitat comenta, no?, que la intenció és ampliar aquests fons perquè si realment es volen arribar a la neutralitat climàtica que tothom proposa el 2050...
No pots dir que no hi
ha diners. Doncs aquesta ha de ser, no?, la voluntat. El tràmit està obert, els fons estan esgotats. Tothom ens comenta a la Generalitat que la idea és que s'ampliïn, val? O sigui, que la ciutadania sàpiga que es tramitarà aquest ajut de l'ICAEN i s'haurà d'esperar a que s'ampliïn els fons per rebre-ho.
D'acord. Per tant, doncs, aquests fons... És interessant, això. És a dir, poses uns ajuts, els publicites per tot arreu, s'acaben el primer dia i ningú diu res. Que això és també molt, molt d'institucions. Però bé, per tant, tenim aquests ajuts per la instal·lació de fotovoltaiques, particulars o col·lectius, funciona diferent, i també aquests ajuts de l'ICAEN que es van esgotar, però que en principi, com la línia continua oberta, hi ha el mig compromís per part del govern autonòmic de que, diguem que tornaran a posar aigua al riu.
Sí.
Per dir-ho d'aquesta manera. Hem comentat, perquè ho hem apuntat, la qüestió dels acumuladors. Forma part del... És a dir, si algú vol un acumulador, aquest acumulador bàsicament serveix per emmagatzemar l'energia que no s'envia a la xarxa.
Clar.
És que no sé si preguntar-ho així, perquè probablement no és el paper de l'EIM, però val la pena uns acumuladors? Valen la pena uns acumuladors per un particular? Valen la pena uns acumuladors per un col·lectiu? Com va el tema dels acumuladors?
Mira, tot depèn de la conscienciació i de les hores que estiguis a casa. Perquè, doncs, si tu ets una persona que al final, durant la producció solar, pots estar a casa i pots centralitzar els teus consums en aquelles hores, és a dir, puc posar el rentavaixelles a les 12, després la rentadora a les 2, doncs segurament no val la pena posar-te aquests acumuladors. Si ets una persona que estàs tot el dia fora de casa, llavors sí, perquè al final l'energia l'utilitzaràs durant les hores que no hi ha producció solar. Les bateries s'han de cuidar.
Però això, sí. Ja, aquí obro un parèntesi, això en el cas dels habitatges particulars que són els que tenen el consum directe de la xarxa, perquè clar, si els altres s'aboquen a la xarxa...
No, tothom.
Tothom.
Sí, o sigui, diguéssim, quan tu formes part d'un autoconsum col·lectiu,
sí,
hi ha... perquè s'entengui bé, si jo tinc 10 plaques, doncs, i participo, o sigui, el meu coeficient que es diu de repartiment és un 10%, invento, doncs jo tindré una placa. Però jo també m'hauré d'adaptar a la seva producció. És a dir, és com si jo tingués aquella placa connectada al meu quadre. Llavors m'hauré d'adaptar també. Si no hi soc, llavors tota l'energia que generi, doncs anirà a la xarxa i no me la retornarà. No la podré utilitzar com jo vulgui.
Val.
A no ser que ara és una cosa que està molt de moda, tema de bateries virtuals que ofereixen les companyies.
Ah. Feta.
Sí, sí. Això sí que és molt nou, eh? I s'està comentant molt. Jo no tinc així experiència de primera mà, però comenten això, no? Que tu guardes l'energia i després la puguis utilitzar. És molt bona iniciativa perquè al final, clar, hi ha molta gent que al final doncs arriba de treballar a les 6 de la tarda i no hi
hora,
és a casa.
A aquella hora no hi ha producció d'energia i, per tant, jo m'he posat la placa, però l'hora que jo puc utilitzar l'energia de la placa, aquella hora la placa no fa energia.
Clar.
I, per tant, no la puc aprofitar.
Sí. I el tema de l'instal·lació, els panells fotovoltaics i els inversors no necessiten gaire manteniment. I és una instal·lació que funciona i que té garanties. Però sí que el tema de bateries, com tots sabem, és una cosa que encara li falten uns anys d'evolució. I si no es té cuidado, doncs es mira que l'aigua estigui bé, doncs pot arribar a fallar en un curt plaç.
D'acord.
Llavors, clar, jo sempre aconsello que sempre es pot ampliar una instal·lació en bateries, però que es comenci per una instal·lació a fotovoltaica sense bateries i després, si es veu que vol, es vol anar més, doncs que s'instal·lin unes bateries.
D'acord. Per un habitatge tipus, quantes plaques poden ser recomanables? Perquè les plaques tenen una mida més o menys estàndard, oi?
Sí, sí. Bueno, depèn de la potència, però sí, hi ha dues mesures. El que sol ser habitual, i això és una cosa que a mi m'agrada... recomanar molt, perquè sí que hi ha vivendes que després doncs, els instal·len moltes més plaques dels que necessiten per, per desconeixement no, de la ciutadania. Es sol moure entre unes 6-8 plaques fotovoltaiques.
I amb això es pot alimentar un habitatge normal.
Sí, sí. És important també que es sàpiga que dins de la factura es podrà, hi ha diferents termes, no? Hi ha el terme de potència, el terme d'energia, els impostos...
Sí, ara mateix també hi ha el gas.
Exacte.
Però bé, això en principi ho han de treure.
No, només es podrà arribar a zero en el terme d'energia, o sigui, la factura mai podrà arribar a ser zero per la instal·lació de plaques fotovoltaiques.
D'acord.
No sé que ens desconnectem de la xarxa, que siguem, diguéssim, autosuficients.
Això és possible legalment?
És possible, però és un risc. Si et fallen les plaques o no tens suficient bateria, et falla la bateria, doncs llavors hauràs d'esperar que l'instal·lador vingui i et solucioni els problemes.
D'acord. Però el que descompten les plaques sempre és aquella part, aquelles dues o tres línies que posa término de energia.
Exacte.
És allò. El término de potència el tens perquè són allò els 4 i mig o els 5, el que tingui vostè contractat a casa seva que li ha d'arribar, allò es continua mantenint.
Sí. Sí, sí.
I, evidentment, l'IVA.
Sí, sí, totalment.
Però el terme d'energia és el que pot descomptar l'abocament d'energia sobre la xarxa. D'acord. Hem quedat que... és que, veus, se'ns està... I encara no hem entrat a les finestres, Crec que haurem de portar un altre dia a la IMA.
Sí, sí.
Sí? D'acord, doncs mira, ens dona una miqueta més de marge. Va, continuem. Doncs escolta'm una cosa. Per tant, tenim les, aquestes plaques que la gent s'ha posat a la teulada, aquestes plaques que poden ser 2, 4, 6, el que siguin, i que en principi no necessiten gaire manteniment, doncs que és una de les principals mesures de per poder accedir també en aquests ajuts, i és una de les principals, entenc jo també, preocupacions que té la gent, perquè ara mateix hi ha un garbuix mental de tot plegat. Ja no entrem aquí, que és que podríem entrar totes les derivades que volguéssim.
Sí, aquest tema dona molta això.
Escolta, mira, que és que a més tinc el pàrquing a baix i vull i m'he comprat un cotxe elèctric. I és un altre factor, perquè, clar, primera, normalment la majoria dels pàrquings, excepte els més nous, no tenen la instal·lació preparada per alimentar un cotxe elèctric. Segona, les instal·lacions, els comptadors tampoc estan ara mateix pensats, o els de fins fa 4 dies, per alimentar un cotxe elèctric, si s'ha de posar un segon comptador pel cotxe o no. És a dir, tot això també és un altre món. Aquí ja no hi entrem, en això. O sí que entrem?
Sí, dins de la meva funció de l'Ajuntament jo toco tot aquest tema dels carregadors elèctrics.
Sí.
Si em demanen alguna vegada suport en temes d'ajuts, perquè també n'hi ha, de l'ICAEN, també puc assessorar.
D'acord.
Però no és una... Vull dir, dins del que s'està oferint fins ara, no és una de les nostres línies, però sí que podem ajudar en aquest tema. I és interessant la combinació, com comentes, de fotovoltaica i amb l'excedent, per exemple, doncs, carregar el cotxe elèctric.
D'acord. I encara, abans d'arribar, res, com a mínim comentarem el tema també de la rehabilitació, ni que sigui per sobre, i després, si de cas, un altre dia tornem a portar la Imma i que ens ho desenvolupi una miqueta més. Però per acabar la qüestió de la solar. Les persones que tenen l'energia solar i que volen doncs, també canviar-se als sistemes de climatització de casa, posem per cas. O la gent que vol la solar però per solar tèrmica i no per solar energia. Això també entra dintre de tot això?
Sí. Hi ha molts ajuts, com comentaven, per al tema de la rehabilitació de les vivendes.
Sí.
És important que ho traguem, perquè de què més ens ve a l'oficina és la petició aquesta de rehabilitació de finestres, no? Perquè aquí a Sitges tenim un casc antic amb, que les vivendes doncs, poden tenir 50, 60 anys i la majoria d'elles són finestres amb marc de fusta i vidre simple, no? I aquest, o sigui, aquesta primera actuació, la gent es llença molt aviat perquè al final doncs, canviar aquesta finestra poden ser 1.000, 2.000 euros.
Que la finestra de l'habitació fa tiratge, allò que es deia abans, fa tiratge.
Clar, exacte, per això, mantenir l'escalfor de l'habitació quan estem dormint. I sí que m'agradaria fer esment això perquè és un ajut, hi ha un ajut actualment a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya que finalitza per demanar la sol·licitud el 31 de desembre d'aquest any.
Això és important. Això sí. És important. És a dir, tenim un mes i mig ara mateix si volem,
per canviar finestra.
Si volem sol·licitar l'ajut. Que les sí. Hem de tenir canviades perquè ens el donin?
No.
No, d'acord. No, és a dir, no. Simplement s'ha de manifestar la voluntat de voler-ho fer.
Sí, val. Exacte. Uh-huh. Aquesta línia és el programa 4 de, bueno, d'aquesta línia de subvencions. I es subvenciona un cost mínim de 1.000 euros,
sí.
Vale? I l'import de subvenció és un 40% del cost de l'actuació fins a un màxim de 3.000 euros.
D'acord, és a dir, entre 1.000 i 3.000 euros...
No. O sigui, jo he de fer una intervenció un cost... com a mínim de 1.000 euros, vale? Això de pressupost. És a dir, un pressupost de 500 euros no és vàlid. O sigui, m'he de canviar finestres, per dir-ho d'una forma, com a mínim el pressupost ha de ser
vale,
de 1.200 euros.
Sí. Ara t'he entès.
I després, amb aquest pressupost de 1.200 euros, demano la subvenció, que serà d'un 40%, en aquest cas, o sigui, parlaríem de 400 euros.
Sí.
Vale? I aquesta subvenció pot arribar a ser el 40% fins a 3.000 euros. És a dir, que si jo faig una intervenció de 10.000 euros, doncs no em subvencionaran el 40%, em subvencionaran 3.000, que és el topall.
D'acord. Per això, ara t'he entès.
És complicat, però bueno,
sí,
és
sí.
Així,
es
no?
Pot, per tant, a partir de 1.000 euros, canviar les finestres de casa, doncs, segons sí. Com pot pujar això, ja es pot accedir a aquest 40% de bonificació que concedeix la Generalitat per la rehabilitació. Diguem, és la rehabilitació més senzilla, aquesta.
Exacte. Sí, els requisits per accedir a aquest ajut són la reducció de la demanda energètica un 7%, la reducció del consum d'energia primària d'un 30%, que normalment aquests límits són els que posen en altres ajuts, no? Que és difícil arribar a un 30%, a no ser que acompanyis aquest canvi de finestres amb un canvi del sistema de climatització o que posis plaques fotovoltaiques. El bo d'aquest programa és que la tercera actuació subvencionable és una actuació que impliqui una millora de l'envolupant tèrmica de l'habitatge. I com que les finestres formen part d'aquest envolupant, si s'arriba als topalls que marca la normativa, no? Al final el mínim de la normativa, doncs sí que es pot accedir a aquests fons.
Perfecte, és a dir, ens agafem aquest tercer punt.
Exacte.
per poder accedir a que doncs, ens concedeixin aquest ajut gràcies a que hi ha la possibilitat aquesta.
Uh-huh.
Què és el que ens comentava la Imma, que és el que... una de les coses que també més està demanant, sobretot gent que viu al centre de Sitges, que viu en habitatges antics, que tenen molts anys, que no han estat rehabilitats o que se li han fet quatre coses, i aquí sí que és una actuació que, a més, clar, la subvencionen perquè anirà molt bé, perquè això és una cosa no molt cara, no s'ha de canviar el sistema de climatització de la casa, però sí que doncs, permetrà un confort tèrmic més elevat.
Exacte. I també es millora molt el tema acústic.
Clar.
Amb aquest canvi. Que...
I això al centre també va molt bé.
Exacte. Que, per exemple, doncs, habitatges al centre, això que estan sobre de restaurants Això, zones que hi ha molt trànsit de població, doncs disminuir aquest impacte acústic que té a dins de casa és gratificant.
És important. És a dir, no només pel tema de l'ambient, sinó també pel tema del soroll. Doncs poden accedir també a aquesta línia d'ajuts, però compte aquí. Per això és important el que ens ha comentat la Imma. Aquests ajuts, de moment, si no es prorroguen, que a vegades els ajuts també es prorroguen, no?
Podria ser...
Però...
Sí, exacte. Segurament, si els fons no s'esgoten, doncs segurament es tornen a obrir.
Com els de les plaques, que s'esgoten.
Però això, en principi, aquest tràmit es tanca a finals d'any.
D'acord. Per tant, fins al 31 de desembre hi ha la possibilitat d'accedir en aquests fons, en aquesta línia d'ajuts, que sobretot... per la majoria de les persones que poden estar interessades aquí a Sitges seria per canviar finestres. Poden ser per més coses, eh?
Resumint, sí.
En principi, o sigui, perquè si... Clar, ara hauran sentit molt parlar ara de l'aerotèrmia. Però...
Exacte.
Oh, em vull posar una aerotèrmia, sí. L'aerotèrmia és molt cara, sí, per fer tot el canvi sencer. Però també podria accedir just l'aerotèrmia.
Sí, però clar, és el que et comento, que... Aquesta línia 4 arriba fins a 3.000 euros.
Uh-huh.
Llavors, clar, l'aerotèrmia... O sigui, per exemple, instal·lar fotovoltaica amb aerotèrmia, que funciona molt bé perquè, diguéssim, l'energia renovable és la que genera la calor d'aquesta aerotèrmia, fer tota aquesta instal·lació ja se't pot anar, per exemple, a 20.000 euros.
Clar.
Llavors, és una inversió més gran.
Uh-huh.
Però sí que fent aquesta gran actuació... es podria arribar a molts més altres fons perquè segurament ja s'arribaria al 30% aquest de reducció d'energia primària no renovable. Sí.
I per tant, al final tot és qüestió també de fer números. És
clar.
A dir, de veure, bueno, però puc accedir a aquest ajut i a aquest ajut, doncs potser sí, tinc els diners per poder fer l'actuació, potser m'interessa.
Exacte. Dintre de la mateixa línia de programes hi ha el programa 3.
Sí.
Que és per rehabilitar, però ja a nivell d'edifici, només última pinzellada, a nivell d'edifici, i llavors sí que subvenciona el 40-80% d'intervencions, bueno, amb un límit de 18.800 euros per habitatge. És a dir, que si es fa a nivell d'edifici, hi ha una altra línia per tot el tema aquest de fotovoltaica, doncs, amb aerotèrmia.
Doncs hi ha moltes... Com a mínim hauran vist, primera, hi ha moltíssimes possibilitats. Té un punt de garbuix, això, perquè realment és complexa, però també és interessant perquè moltes persones poden tenir causístiques molt diferents que els hi permetin accedir a algun d'aquests molts ajuts que ara mateix planteja l'administració per fer una adaptació energètica dels habitatges. Per això hi ha l'oficina que obre els dilluns amb cita prèvia, l'oficina que està davant mateix de l'Ajuntament, allà a la cantonadeta.
Sí.
Cada dilluns allà hi ha la IMA, però, com dèiem al principi, no vagin a tocar la porta, perquè en principi això va amb cita prèvia. Ho poden accedir a través de la pàgina web de l'Ajuntament. Tota aquesta informació dels ajuts també entenc que està disponible per consultar a la web, oi?
Exacte, tenim una web de l'Oficina Local de Transició Energètica on tots els ajuts i bonificacions estan disponibles a nivell informatiu amb el link de l'accés, vull dir que si voleu saber alguna cosa més podeu accedir a través d'allà i jo també incentivo, no?, que la ciutadania s'apropi i que doni aquest pas, no?, que perdi aquesta por de fer aquest pas cap a aquesta transició.
Doncs tot és molt complicat i segurament sempre necessitem assessorament d'experts per acostar-nos-hi, però com a mínim hem volgut donar aquesta pinzelladeta que, si et sembla bé, continuarem algun altre dia perquè com a mínim la història s'ho mereix. Imma Robert, tècnica de sostenibilitat de l'Ajuntament, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
I fins aviat.